Fabricació pròpia.
Tranquil, Toscano, descansa. Ja et deixem descansar, ja te'n pots anar de festiu cap de setmana i tot l'equip de l'Estel Migdia. Nosaltres, de moment, hi som aquí fins a les 6 de la tarda, però deixa'm recordar-te que un 8 de desembre de 1980 el món es va congelar una mica més, si pot. Demà farà 43 anys que van assassinar John Lennon. La notícia, òbviament, va sacsejar el món sencer, un dels fundadors dels Beatles que durant els seus darrers anys de vida doncs, es va convertir en activista per la pau. L'assassinaven al davant de la seva parella, Yoko Ono, en el moment en què arribaven al Dakota, l'apartament on vivien a Nova York. Aquell 8 de desembre moria, per tant, una de les llegendes més importants del món de la música. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, va, que aquí tothom va desfilant cap a casa, Carretero, Julia Julve... Sí. Pol Corredoire.
Bueno, ens fan una paradeta aquí.
Sí, això és de rigor.
Sí, eh? Aquí al costat, vol dir.
Sí, sí.
Si no ho expliqueu, sí, perquè fora. Ho esteu mirant i ho esteu veient, però estan aquí tots al bar.
I cada vegada més gent.
Celebrant que se'n van de vacances.
Clar, és que és important.
Jo crec que ara mateix podríem agafar els micròfons i anar-nos en fora. Vull dir, fer el programa al directe, a fora,
jo,
ja.
Jo t'ho compro...
A més, amb la calor que tens, Mercè...
Només per això, perquè amb la calor que estic passant... Però tot i així no fa calor aquí l'estudi, perquè aneu ben abrigades les quatre.
Amb bufanda.
Marta Jarque.
Sí, sí, bona tarda. Molt bé.
Candela Figueres, bona
també
tarda.
També bufanda, bona tarda.
També bufanda, Marta Medina. Tu amb jersei meu a...
Molt de fred.
A les cames. Però que... Bueno, jo no, us anava a dir què us passa, no què em passa a mi.
O sigui,
no entenc, tinc el termòmetre...
Espatllat.
Sí, sí. Espatlladíssim. Va, repassem la resta de l'equip. A la producció, Nuri Francisco, des de casa, en Ferran Capdevila, des de l'estudi, i al món digital, la Vanessa Carrasquilla i la Mercè Mondelo. La Paula Moreno, ella tota sola, com sempre, a l'Univers Sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Nuri Francisco, mucho ánimo y a recuperarse pronto. En los momentos difíciles siempre hay una luz. Voy a celebrarlo preparándome un buen gafacho. Que con este calor viene de lujo.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Cada vegada hi ha més gent aquí fora, eh?
Què és aquesta parada boxes multitud... Però si hi ha més gent aquí que la gent a l'oficina, vull dir.
Què regalen ara aquí al Barrilete?
Però que s'han multiplicat els treballadors de Ràdio Estel.
Hosti, tu tots de negre, eh?
Sí.
Aquí el Trias al capdavant. Sí, fem una penúltima hora avui des del Barrilete. A veure què...
Home, avui el Trias deu pagar, no?, una ronda a tots els seus companys.
Sí. Jo crec que hauríem de trucar ara mateix.
Sí, ara està producció, està trucant perquè no sabem què està passant. La notícia està al Barrilete a aquesta hora. Sí, bueno, mira, mentre anem trucant al Barrilete, fem un repàs dels continguts del Fabricació perquè repassarem d'aquí res l'actualitat d'aquest dijous, 7 de desembre. Després farem una digestió amb la Mònica Perelló. Ella és directora comercial de Vins i Caves Portell, de la vinícola de Sarral, perquè ens expliqui en què consistirà la festa Jarque. que tindrà lloc doncs, aquest cap de setmana, justament un vi de temporada, aquest vi novell, és el primer de la collita, i que, com dèiem, doncs, el podreu tastar si aneu al Palau Robert de Barcelona.
Ja ho estava muntat tot,
Sí, ja està tot enllestit. Doncs tot el dia, tot el dissabte, a dia, I a quarts de quatre, avui xerrarem amb el mestre psicopedagog i professor de Blanquerna, Miquel Àngel Prats. Sempre és un goig poder parlar amb el professor Prats, perquè ens parli dels mals resultats per a Catalunya de l'informe PISA, ja sabeu, la mostra que valora cada 3 anys els coneixements dels estudiants de quart d'ESO, i també parlarem amb el mestre Prats de les pantalles en infants i adolescents. I avui, Jar, que és dia de... És el dia realment que fa pont, perquè és el dia que fa pont entre dos festius.
Sí, això és llavors, així.
Això és així, I és per això que hem pensat doncs, que amb el cacau de les 4 avui, sense pressa, amb relax, amb calma, hem convidat una persona que es mira la vida en perspectiva. El nostre convidat d'avui, entre d'altres coses, és tota una institució a l'Autònoma de Barcelona, n'és catedràtic, de fet, emèrit de comunicació audiovisual i també doctor en ciències de la comunicació. I el motiu d'aquesta xerrada és que acaba d'escriure un assaig publicat per l'editorial Fragmenta sobre el món postpandèmic, que porta per títol L'era de la incertesa.
Ja estem immersos.
Quin cacau, no?
Sí, sí, jo estic a... per tirar-me del pont, no és broma. No, però vull dir que és profund, és profund.
No, però està molt bé per entendre moltes coses.
Tu t'ha encantat.
A mi m'ha agradat molt.
A tu t'ha agradat molt.
Sí, ara no...
Jo t'he vist, però...
No, però mereix una segona llegida, en calma, perquè, és clar, tu deies, avui és aquest dia de pont oficial, per nosaltres no, i potser és un llibre que vol calma, vol temps.
Vol temps.
Sí, exacte, moltes subratllades, reflexions, pensar-hi.
No, però és veritat, segurament el món no és igual després de la pandèmia.
Doncs aquesta postrealitat que doncs analitzarem amb el mestre Josep Maria Català. Això serà en el cacau de les 4. I a les 5 toca rebre nou pacient a la Xeslong. Avui s'asseu a la Xeslong del Fabricació, el periodista que va dirigir TV3, ara és el Consell de Minoria Absoluta, i que explica... ara la terra i les cendres. És la persistència del llegat del bisbe Pere Casaldàliga amb els pobles del país llatinoamericà. La seva edició coincideix justament amb l'escena també del mestre que va prometre el mar, el fil basat en un llibre seu, de Francesc Escribano, sobre Antoni Benàgers, mestre i màrtir republicà. Avui, com dèiem, Francesc Escribano ens parlarà del llegat que va deixar en Pere Casaldàliga al Brasil i també al món. I acabarem el programa amb la visió que tenen del món justament, com fem cada dijous, Antoni García Ramon i en Santi Jiménez. I així, com qui no vol la cosa, doncs arribarem a les 6 de la tarda i a un dia festiu. Però abans, si voleu, fabriquem la tarda plegats. I a veure si no hem fet un regreso al futuro, millor dit regreso al passado, són 8 minuts que passen de 2:15 a 3, però a aquesta hora tenim per última hora avançada aquí el Fabricació Pròpia, des del Barrilete, des del bar que està al costat de Ràdio Cel, i des d'allà connectem doncs, amb qui condueix la caravana cada dia.
O quina jarana és aquesta?
De dilluns a divendres. Joan Trias.
Mercè Raga.
A veure, què està passant aquí? Aquí hi ha més gent aquí fora que la redacció.
Bé, perquè aquí ja estem de pont, saps o no?
Sí, home, sí, però no sé, us podríeu tallar una mica aquí.
Home, sí, almenys de fer-ho davant, no?
Quina poca vergonya.
Home, qui s'està treballant i vosaltres aquí ja de pont. Guaita com van brindant.
No.
Però si no sou tants els de l'equip de la caravana, no surten els números.
On hi ha tanta gent? Carretero? Sí, carretero, no t'amaguis,
Saps què hem de fer el dilluns?
Quan
ells ja estiguin aquí traient fum, nosaltres aquí... fotent-nos cerveses a les 9 del matí, no sé, però...
Ara, la Jove, com riu ara.
Això és molt lleig.
Sí.
Escolta,
sí, digues. Què?
Molt bon programa avui,
Ai, gràcies.
No, bravo.
Bravo. Saps qui no hi és? Mira, el Toscano, que volia anar de cap de setmana. Ah, diu que també hi vas. Mare meva, doncs escolta.
Ah, que també ve de cap aquí?
Sí, ara us l'enviem, el Toscano, que ja ha acabat l'estat al migdia.
S'informi a l'actualitat.
Bueno, escolta, que vagi molt bé el pont, Disfruteu.
Realment.
Vinga, bandarres, dius ja, que vos vagi bé.
Quina barra.
Home, tu, aquí al davant.
A davant no es fa.
No, lleig. Bueno, aquesta ha estat la primera per última hora del programa. També s'ho mereixen, tota aquesta gent.
Sí, i tant. Però a veure, que ens diguin que molt bon programa quan no l'estan escoltant. Això ja...
Mira, vosaltres sí que ens esteu escoltant, cosa que agraïm moltíssim. Per tant, va, ens hi posem amb la realitat paral·lela. Thank you. mobilitat paral·lela vols parlar d'un mitjà de transport poc sostenible, però que dona la casualitat que és també el teu mitjà de transport preferit.
Sí, i és l'avió, perquè, a més, avui és el Dia Internacional de l'Aviació Civil. Que passin, Frank. Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Un Dia Internacional de l'Aviació Civil que se celebra des del 1996 amb l'objectiu de que entre tots prenguem consciència de la importància dels avions al món, que potser contaminen, però també ens porten allà on volem.
Sí.
A veure, tampoc se li ha de retreure totes les coses.
Més ràpid que altres mitjans.
Exacte.
Perquè també podem arribar on vulguem amb altres mitjans.
Home, però si tens poc temps, ara, per exemple, el pont de la Constitució
dic,
de la Puríssima...
Ràpid.
Exacte, ràpid. S'ha d'anar per feina. Per exemple, en aquests moments, a l'aeroport del Prat, tenim a Vueling a ple rendiment. Vols, en aquests moments, a 3:15, a Alacant i a París. No sé on us faria més gràcia.
Home,
París.
Alacant.
Ja s'hi menja molt bé a Alacant,
home, t'ho diràs.
Jo a Alacant.
Home.
També d'aquí 10 minuts, Swiss Airlines.
És que ja he anat a Alacant, per això ho dic.
Dic que també us dono altres oportunitats.
Home, molt bé, molt bé.
Perquè d'aquí 10 minuts ens queda una mica... ens hauríem d'afanyar, si us fes gràcia. Swiss Airlines vol a Zurich. Per cert, fred.
Cap allà.
2 graus, per tant, si us fes gràcia, abrigueu-vos.
Candela cap a Alacant, no?
No, jo cap a París igual. És que et dic que a Alacant ja hi vaig anar.
Jo també, però jo aniria a París a fer negocis així de 20.
Sí, fa caloreta.
A vendre coses.
Sí, però si tu les franceses et cauen fatal.
Ja, però allà és on està el negoci.
Però què aniries, amb tota la roba carregada? Pensa que amb aquestes aerolínies no pots anar amb massa maleta, eh?
Però tu et poses la roba a sobre, et carregues de roba una cap a l'altra, cap a l'altra, cap a l'altra.
Ets com una ceba, ho seus.
Aquest cap de setmana em va passar.
Mira, doncs si no us fes gràcia ni Zurich, ni Alacant, ni París. Aquesta tarda també tenim vols a Doha, aquí pica una mica més, a Seul, a 6:45, amb Asiana Airlines, i el vol diari de rigor d'Emirates, destí Dubai, a 3:10 de la tarda, per tant no queda gaire, ja deuen estar embarcant.
Però encara es podien comprar aquests bitllets?
No, jo us ho dic, perquè...
O sigui, a l'avió hi és, ara que tingui bitllets...
Però què vol dir això, Harry?
Perquè sapigueu una mica el trànsit. Home, avui és el Dia Mundial de l'Aviació Civil i per tenir constància doncs, del moviment que hi ha a l'aeroport del Prat, aquest vol de Dubai...
Hauries d'haver mirat l'aeroport d'Alguaire.
Per què?
Bueno, per veure el trànsit que hi havia.
Jo crec que hi ha una mica menys de moviment.
A la Girona.
Una mica menys.
No et pensis que has d'apuntar maneres, eh? No,
sí?
No.
Vol a Dubai, que aquí no surten d'Alguaire, eh? Aquests surten de Barcelona cap a Dubai, 6:30, i aquí, amb aquest vol Barcelona a Dubai, he de fer una pausa.
Ah, sí? Per què?
Sí, perquè us porto una notícia d'última hora.
Pel seu interès, els preguem que tinguin les seves pertinences controlades en tot moment.
Marta, això no... Això és d'un avió.
Això és el de l'aeroport.
Jo trobo que això s'entén més del que surt a l'aeroport, eh? Perquè a vegades no s'entén res del que diuen... Per als altaveus.
Però ja quan sents la veu ja saps a què es refereixen.
Perquè és perquè miris a les hostesses. No s'entén res per això.
Ja saben, tu quan sents aquest so del...
Ja comences a córrer.
Ja doncs atén a la maleta i ja saps per on van els trets.
Jo començo a córrer pensant que perdo l'avió. És igual si estic a la porta, però jo penso que ja l'he perdut.
Pel que pugui passar. Mireu, us porto una notícia que els aficionats a l'aeronàutica portaven molts mesos esperant, concretament els aficionats a l'aeronàutica que som de lletres, que no som de números, i que no entenem ni de motors ni d'aerodinàmica, perquè d'aquests també n'hi ha.
Sí.
Però nosaltres som dels que ens agrada simplement veure avions i com més grossos, millor, que aquesta és la nostra afició. La notícia és que l'avió de passatgers més gran del món, l'Airbus A380...
Ei, ho has dit sense mirar el guió, eh? Tu saps de memòria, li agrada la Harc els avions.
L'Airbus A380 tornarà a volar des de Barcelona... És que això és molt fort,
és molt fort.
Pels que ens agrada... A partir del gener. A veure, l'Airbus A380 és l'avió comercial més gran del món i volarà diàriament de Barcelona a Dubai a partir del gener. No ho feia des de la pandèmia, per tant, portem molts anys ja...
I per què no ho feia?
perquè per temes de capacitat no hi havia tanta gent interessada a volar fins a Dubai per totes les restriccions, etc. I això, evidentment, té un cost molt elevat i doncs, Emirates va decidir doncs, prescindir d'aquest vol. Un avió de 73 metres de llarg amb una capacitat per 525 passatgers distribuïts en tres classes, turista, negocis i primera classe. I volar a bord d'un d'aquests falcons d'alumini és el somni dels fans de l'aviació. Recordeu que fa uns dies us parlava de creuers?
Sí.
D'aquest Icon of the Seas, que és el creuer més gran del món, i escoltàvem el Luisito, no sé si el recordareu,
sí,
el youtuber.
Sí.
Un noi que això d'anar de creuer, no sé si ho recordeu, però no el va acabar
no
de convèncer.
Va anar molt emocionat, però va acabar bastant de baixós.
Desencantat.
Però que tampoc donava cap explicació molt...
Marejat, no? Crec que va acabar marejat, pot ser.
Jo crec que es va atabalar, jo crec que era aquest el motiu. Exacte, de l'Urani, que està tancat, el fet de... No li va acabar de fer el pes. Doncs bé, el Luisito també ha volat amb un A380, amb aquest avió gegant, i voleu saber què li va semblar l'experiència, perquè ell ho explica als seus vídeos.
Clar.
Doncs mira, escolteu.
Guau, sinceramente, guau. O sea, no tengo otra palabra que lo describa mejor.
Però el perrete, aquet...
Guau, guau, guau.
Clar, el Luisito es queda sense paraules. I molts ens hi quedem, no només volant, perquè són pocs els privilegiats que hem pogut volar, però també ens emociona molt veient-lo des de fora,
home,
a l'Airbus A380.
Impressiona, no?
Sí, a la pista de l'aeroport. És que fa... vosaltres ho podeu entendre? Quan aneu... No us fa molt goig veure avions molt grossos?
No, especialment.
Us veig apagadotes.
A la Medi diu que sí, que t'entén.
Sí, jo també.
Barcelona...
Bueno, hi ha molta gent que se'n va a prop de l'aeroport
a fer fotos,
a comptar avions com si fossin ocells, vull dir...
Molt bé, Candela.
Molta gent desempleada,
Passe de gol. Barcelona compta amb una important comunitat d'espot que són precisament aquests aficionats a fotografiar avions, que n'hi ha de molts i de tot el món que venen fins al Delta del Llobregat i no precisament a fotografiar ocells, sinó avions.
Des de Porto hasta aquí, solo un día para ir fotografar aviones a Barcelona. Es fotografar aviones que tiene registros, o sea, matrículas, que podemos coleccionar y juntar y hacer una lista que podemos adicionar varios recitos de tener varios aviones de varias compañías de varios modelos.
No tinc paraules.
No entenc.
Que no hi ha un avió de Portugal que ha de venir a Barcelona.
No hi ha tots els models. Clar. Potser no tenen vols internacionals
aquí
des de l'aeroport de Lisboa i aquí doncs és
però
com els cromos, no per col·leccionar-los.
Sí,
peixos grossos.
Peixos grossos, però que vull dir que a Madrid li cau més a prop amb aquest xaval de Portugal.
Bueno, però Barcelona...
Potser és més barat. I saps què passa?
Que a Barcelona hi ha aquests, diguéssim, aquestes àrees reservades als spotters que ho tenen molt ben muntat.
Clar,
saps? Et queden molt a prop els avions. I això és una cosa extraordinària.
Des dels Jocs Olímpics ho van muntar tot bé.
Mira, Candela, tu potser coneixeràs.
Sí,
perquè
si és d'avions,
jo conec a una persona que treballava en una altra ràdio de manteniment, que les seves hores lliures ho feia, això. S'anava a la platja del Prat i feia unes fotos xulíssimes. Tu, Òscar, per cert.
Sí.
Mira, ho sabia, tu dius que aquest ve d'una altra ràdio. Doncs tenim gent també que ve fins aquí, fins a l'aeroport del Prat. Abans teníem un noi de Portugal. Escolteu aquest.
From Belgium, Brussels.
Vinc de Bèlgica, de Brussel·les. Soc spotter des de que tinc 5 anys i visito Europa per fer fotos d'aeronaus i les poso a internet, a JetFotos, Airliners.net, aquest tipus de planes web. Ara soc reconegut, soc avaluador a Planespotters.net i per això visito molts aeroports.
Visito a lot of airports.
Bueno, està molt bé, no? Vull dir, de l'afició que tenia dels 5 anys n'ha fet una professió. Això és d'admirar.
Sí. Hi ha gent
per tot.
I pels spotters, els paparazzis de l'aviació, la de l'A380 segur que ha estat una de les notícies de l'any. Dir-vos, per cert, que l'aeroport del Prat té dues àrees destinades als spotters que permeten observar molt de prop els avions i fer, evidentment, les millors fotos, que és el que els interessa a aquesta gent. Unes àrees que compten amb uns panells, amb una mena de mostruari dels avions que els spotters tenen més números de veure, com fan els parcs naturals amb les espècies d'animals que hi volen.
Igual.
Saps?
No, realment és el mateix.
Això és així. Doncs ara un Airbus, ara un Boeing, vull dir, els tens tots aquí, i la gràcia és, doncs, com si fossin cromos, tu, anar-los col·leccionant fent-hi fotos. Dit això, i seguint amb aquesta celebració homenatge a l'aviació civil, avui, que és el dia... Us porto tres titulars d'última hora relacionats amb avions.
Sí?
Per exemple, l'avió del 6.000 km/h demana pista per enlairar-se. Estem parlant d'un avió de 6.000, que vola 6.000 km/h. Això ja està fet,
Vols dir que el veus? Uau. Aquest no el pots fotografiar.
Madrid, Nova York, en una hora. Això és així. Sí, sí. 6.000 km per hora, doncs fes números.
Però si et deu fer un lifting fins i tot anar dins.
No pot ser, una
quedes,
hora.
Quedes, no, sí,
s'està inventant.
És, home, és un, el primer avió supersònic després de la retirada del Concorde, tristament, l'any 2003. Una altra notícia d'impacte. FedEx, si recordeu, la notícia de l'os panda que va transportar
sí,
l'os panda,
sí,
el recordeu?
A Xina.
Exacte, la diplomàcia del panda. Doncs FedEx ha fet volar un avió amb el pilot a distància.
Com?
Vull dir que això també ja es veu que es comença a portar. És una mica com l'Uri, que porta pilota també el programa a distància, aquests dies que està malalt.
Et diré que té sentit, perquè si pots operar a distància, és a dir, ara mateix ja hi ha màquines que et permeten operar un pacient amb un metge que pot estar en un altre hospital, doncs per què no pilotar un avió?
Amb un joystick.
Sí que és veritat que fa una mica d'efecte, perquè penses, home, clar, aquí a FedEx és veritat que no porta persones.
No,
vull dir,
és un vol comercial.
Exacte, és un vol de càrrega, però bé, de totes maneres. Bé, i també una notícia, un estudi relacionat amb el món de l'aviació, que és que viatjar en avió et manté més jove. Un experiment realitzat l'any 1971 demostra que, a més, volar en direcció a l'est rejuveneix més que fer-ho des de l'oest. Tot això és verídic. Tot això és verídic.
A veure, comparat amb el tren, i depèn de quines línies de rodalia, segurament que perds anys de vida, llavors ho entendria, la comparació.
Jo crec que és veritat. Jo viatjo molt i sóc bastant guapa. O sigui que jo crec que té un punt de veritat.
Vens-la. Avui no fas boomer, eh? Avui no fas l'escola de boomer,
no, però jo ho crec de veritat.
Ah, val.
És que és així, se't veu.
Sí, home, sí, és guapa. La Medina és guapa, això s'ha de dir.
Els fans dels avions, però...
parlant de joves. Nosaltres també som guapes, tia.
És ja,
broma.
Però...
És veritat.
Que no, que és veritat.
Totes
guapes,
sí.
Són guapes i
xoves. Sí, home. Els fans dels avions, però no som gent naïf, sabem que l'aviació no viu el seu millor moment. Això és veritat, retards, caiguda dels estàndards de glamour. Abans volar era una cosa de jet set, avui en dia et fan pagar per tot. Les finestres no es netegen mai, els pilots ja no van amb Ray-Ban, que és el que abans feia més gràcia. I fins i tot si comencen a veure músics cantant, com, ja, això ja és com, com el metro.
Però
escoltem,
com...
sí? Escoltem a Carlos Vives en ple vol de Cartagena a Bogotà.
Trobo molt malament que no canviï la versió de la cançó, una bici que me lleva a todos los lados.
És
estan
veritat.
Anant amb avió.
Que la canvies.
Home, per favor.
Ah, no, pensava que era des de la Shakira, no? Sí, la Shakira que va canviar, el Piqué, no?
El Piqué va dir un tio, sí. Però el Carlos que adapti,
sí,
no?
Sí,
una bici que me lleva a todos
no
lados.
No costa res. Passa no costa res. També es posa a cantar ell i al darrere val de la guitarra, que
però,
jo penso.
Però, bueno, Harky, això es veu que ho fan molt, perquè ho deia el Ferran, que els cantants que van en avió, el Melendi, es veu que també ho va fer,
passats.
No?
Carlos Baute, amb la que està cantant espanyola.
Ah, amb la Marta Sánchez.
Amb la Marta Sánchez.
També.
Que hi havia turbulències per animar la gent van dir canteu, que jo crec que la gent quan es veu cantar diu prefereixo les turbulències.
Mira, sí, tu no estàs tranquil, comences a agafar el son després dels 20 minuts d'anuncis de seguretat en 20 idiomes, que si entra el carretó de menjar, que si... hi ha molt merder. I quan comences a caure els braços de Morfeu de l'aire, arrenca Carles Vives amb el seu vallenato. Això és molt pesat, vull dir, deixeu-nos tranquils, deixeu-nos volar en pau. La veritat és que els amants de l'aviació cada vegada ens ho posen més difícil, però seguirem tossudament entusiastes això,
amb els avions. És que els avions... Mira, Candela, Medina, ja sabeu, i oients també, si voleu, si heu de viatjar amb avió, el que heu de fer és previ a Harke i li dieu el model d'avió i ells... No, és una màquina, és intel·ligència artificial del qual, eh? Et diu, pam! La categoria de l'avió, si és bo, si la Harke.
Doncs ja
dius,
ho faré.
S'ha d'estar al quite.
Sèria, eh? Persona sèria.
No, clar, no.
Perfecte.
Però aleshores, si tens una mica de respecte als avions, millor no preguntar-te res, no?
Sí, clar, sí, per què
sí,
no?
Et dona seguretat.
És el transport més segur, eh?
Sí, sí. Sí.
Això és així.
Sí.
Bueno, ara, també és veritat que quan també t'assegura que si tens algun problemet...
Caput. Què vols? Que... Ah, bueno, ja,
sí,
clar.
Sí.
Mira, no parlem de problemes, perquè avui l'Uri tampoc hi és, que el tenim a distància, correcte. Però tenim a la Medi. I és que la Medi... Serveix per tot la Medi, la veritat.
Sí, la veritat és que...
És vida pràctica, però pràctiques...
A tope,
aquí, en aquest programa.
L'estem explotant, una mica, pobreta meva.
Estic preocupada, però tu estàs preocupada?
No.
A veure, què és el que no et pots treure del cap, Medi, avui?
Avui és un dia molt sensible i no em puc treure del cap l'absència de l'Uri.
Oh! And you let her go.
Ja és el segon dia que l'Uri no ens acompanya. No hi ha
sí, això,
com
això és així.
Molt bé, sí.
Jo fatal, gràcies. L'heu
escoltat. Ah, molt bé.
L'heu pillat, l'heu pillat.
Oh, això ho feien els sí. profes, abans, que et preguntaven així, quan baixaves una mica la guàrdia, doncs mira, no hem sabut respondre.
Et deia allò de fatal, gràcies
bueno,
per l'escola.
Perquè era allò d'ahir, clar.
Però no estem en aquesta secció, era una petita broma.
Molt ben jugat.
A mi, honestament, ja em comença a afectar, no sé...
El que no hi és,
sí,
que no hi
sigui. Sí, l'he vist trista aquest matí.
Moixa.
L'has vist plorar? Sí, sí l'he vist... Sí. Ha marxat un moment al lavabo. I llavors... Llavors després hi he entrat jo i dic, no hi havia paper de vàter perquè s'està tot el rato sugant les llàgrimes.
No, de fet, ha assegut fins i tot el lloc de l'Uri avui, de la feina.
Sí, sí, sí.
Això és així.
I llavors ens ha dit, sé per què l'Uri no ha vingut.
Ah, sí?
Perquè fa fred allà.
Sí, el raconet de l'Uri.
El raconet de l'Uri fa fred. Hi ha més corrent d'aire en aquell raconet.
Pròximament jo. És que fa un fred aquí.
No, home, no.
A la finestra.
Només és el raconet de l'Uri.
És el vostre raconet que compartiu amb la Candela.
És el raconet, és el raconet.
Bueno, i llavors estàs...
Sempre hi ha un raconet que l'aire, la calefacció no hi arriba bé.
No hi arriba bé. Estàs preocupada. Això no t'ho pots treure del cap, no? Que l'Uri no estigui entre
jo,
nosaltres.
Jo, de veritat, que he intentat fer aquesta secció d'alguna altra forma, no parlar de l'Uri, però és que ha estat impossible. Carai. I és més, jo he intentat fer-ho com faria ell, mirant el 20 minuts.
Com cada matí he entrat al web del 20 minuts.
Però no, és que no he pogut.
No has pogut. Massa fort.
T'ha afectat entrar al 20 minuts. Te l'has
sí,
recordat massa.
Sí, és que
no
tot em recordava ell. Així que, pels que no tingueu la sort de conèixer l'Uri, deixeu-me que us el presenti.
No estem parlant de temes trivials.
Vull que tots sapigueu ho bellíssima persona que és. And you let her go.
Està quedant clar que tens una relació aquí que no desconeixíem amb l'Uri, perquè...
A veure, és el meu alumne preferit.
Ah, val.
Entre una professora i el seu alumne hi ha un vincle molt especial.
Sí, clar.
Tots recordem el nostre professor preferit.
Home,
vull
sí.
dir que potser el professor també recorda l'alumne preferit.
L'Uri, des de casa, està recordada...
Com nosaltres no ho hem viscut mai, doncs sí. pues, clar, no tenim aquest sentit.
Jo vam parlar ahir, moltes tutories...
Sí.
Moltes hores plegats, bueno.
Bueno, s'encarrega, el que estava dient, no? Que l'Uri és un gran company de Radio Estel, s'encarrega de la producció i bueno, també de portar els millors outfits del programa.
Radio Esteleaste.
Això, Radio Estel, no? Sobretot és un gran alumne de l'escola de boomers. Avui no és present perquè el pobre, doncs, és malalt.
Perquè no som conscients dels perills que ens envolten. El risc de mort és constant?
Ell mateix ho avisava fa uns dies, però és que, bueno, sembla que no s'aplica els seus consells, no s'aplica el cuento. També li agrada molt la música, és un gran amant dels animals. I sempre que té ocasió per parlar-ho, ho demostra.
El racó dels animalons.
Jo, perdonem, estic una mica preocupada, perquè... Si parles de l'Uri tancant els ulls, eh?
Vull dir, sí, és que
com
em fa
aquest
mal.
Sentiment de...
Fa mal, Mercè. És que són dos dies.
No.
Porta a casa dos dies.
Però tu és tan jove, la mèdica, dos dies sí, a la seva vida són molts, clar.
Clar.
Doncs ara hauràs d'aguantar un pont, eh? Vull dir que, no, en teoria, no, però, si tot va bé...
Si ell està bé en aquest pont, jo estic bé.
Tu estàs content.
Només és si està malalt.
És que està malalt.
Clar.
Amb aquesta finestra al costat, ho entenc.
Pobret.
Bueno.
La veritat... L'Uri se'ls estima molt els animals. És que sempre que pot escola aquesta cançó al programa, però bueno, ja tots ens estimem la cançó. A més, és aquest tipus de persona implicada que sempre que pot et pregunta per les teves experiències, que si com estàs, que com t'ha anat el dia...
Heu estat mai davant d'un cèrvol o d'una vaca?
Aquest tipus de preguntes molt interessants per veure com t'ha anat.
M'estic adonant que parlo poc amb l'Uri.
Mai t'ha preguntat si has estat davant d'una vaca?
No
ha caigut aquesta pregunta, no? Bueno, sí, és normal, és un tio que és bon tio, l'Uri, sí, ja ho sabem tots, sí.
A mi sí que m'ha preguntat si he estat davant d'un cèrvol alguna vegada.
T'ho he preguntat, molt bé, estàs... Cofoia, no?
Sí, pregunta com estàs i després si has estat... Mira, Mercè, avui quan presentis els convidats, en lloc de preguntar això típic de com estàs...
Però no ho feu seguit, com estàs, i si has estat mai davant d'un cèrvol, perquè sembla que t'hagi atropellat el cèrvol i potser fas mala cara. Vull dir que no ho feu seguit, les preguntes.
I què, llavors, l'Uri, tu què t'esperta més? Perquè jo ara estic al·lucinant amb aquesta relació que teniu.
Jo m'estic començant a preocupar.
Sí, no, començant a tancar els ulls.
No, Manu.
Bueno, i què?
Doncs preocupació també una mica. Preocupació, això crec que ho he comentat ja, però també
em
desperta
clar.
Preocupació. Perquè, clar, no tot és positiu.
Com? Què vols dir que no tot és positiu?
Ara no me l'ataquis, eh?
El Nuri sí que tot és positiu.
Ah.
Però en el seu entorn no, perquè al món hi ha molta enveja.
Estàs parlant de nosaltres?
Sí, noies.
Nosaltres som el món,
és
eh?
És veritat que vosaltres, de vegades, el qüestioneu una mica. Anem a escoltar-ho.
No, et juro que es diu Atlana, eh?
Atlana?
Us prometo, així es diu en americà d'allà.
Ell diu una paraula en anglès sí, sí. I vosaltres li qüestioneu que no es diu així.
Ell també ens diu no. Coses a vegades, no. Medina?
Jo estic davant de tots els programes pràcticament totes les hores.
Fas un seguiment.
Bueno, això és mentida. Però jo crec que això no és així.
Ah, no pots criticar-lo si no tens el profession
sheet. Exacte.
Profession sheet.
Bueno.
Està clar que te'l mires amb més bons ulls sí, amb ell que nosaltres. No passa res. Noies, bueno, vull dir, hem de fer resistència nosaltres.
Perquè això és una mica passiu-agressiu, el que acabes de fer, Marta. Vull dir...
Ai, Marta, tens una mica d'enveja.
Home, esclar.
Marta és competitiva, això ho té una miqueta.
Sí, sí, sí.
Això no li has entrat bé. Però
no, ens queda molta temporada, encara. Sí.
Home, te la pots guanyar, la
Miri. No, per això, per això.
No, però tu a segona, Marta.
Bueno. Bueno, de moment,
escolta.
De
moment.
Marta, li has de preguntar quan la vegi sí. Si està davant d'un cèrvol cada dia i te la guanyes.
Sí. A mi això m'agrada.
Vol rematar aquest immemoràndum, per d'alguna manera, a l'Uri? O...
Sí, és que utilitza paraules en el seu dia a dia, no?
Sí.
De les que l'ensenyo, de vegades et diu...
Hoy devoraste.
Eh? Bon dia. Hoy...
Hoy devoraste.
Hoy devoraste.
Però això tu perquè li vas ensenyar tu, no?
Clar, perquè m'escolta.
Oraste o devoraste?
Hoy devoraste.
Pobret.
Quines hores té.
Escolta, bueno. Quina secció més maca.
Ha estat un homenatge.
Aquests homenatges s'han sí. De fer en vida, perquè després...
Sí, no,
després
no.
És massa tard. Això està molt bé.
Després, sí, exacte. Després fan plorar i ara exacte. En vida almenys dius, ai, mira sí. Que maco.
Home, clar, i l'Uri em pot gaudir.
Ai, pobre Uri.
Mira, em tremola la veu.
No patiu. No, avui està una mica més pioc, eh?
Ai, sí, dos dies. Ens han piat una foto avui.
Sí, sí, no ja està bé, està bé. L'Uri està bé.
I a més van batint. Va
sí, guapo.
Com un senyor, eh? Molt ben vestit.
Un dia més, Medi, el tindrem bé. No passa res. Com que ha dit la Medina?
Molt ben vestit, com un senyor.
Un senyor, és que és un senyor, l'Uri. Escolta, jo entenc que no t'ho puguis treure del cap, perquè nosaltres també el trobem a faltar a l'Uri. Dos minuts ja que passen de les 3, després d'aquest petit gran homenatge a Uri Francisco. Marxem a publicitat i a la tornada amb una de les nostres corresponsalies avui des de Fabricació. Aquí hi ha quartos, de Fabricació.
Sí, internacionals, eh?
Anem cap a Europa, justament cap a Itàlia. No sé si sabeu, però a Bolonya hi ha una torre que està a punt...
No, sí, només una, Itàlia, que està de gairot, eh?
Em sona.
Fa la competició a la de Pisa. Però, de moment, clar, se n'ha parlat molt, que està a punt de caure, que no patiu, perquè d'aquí res fem la penúltima hora i connectarem amb Bolonya.
Anem cap allà a aguantar-la.
Anem-hi, va. Only know you love her when you let her go.
Uri Francisco, mucho ánimo y a recuperarse pronto.
Radio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
La Mercè. Oh, Dios mío. Eres preciosa. Si la gente viera fuera de antena cómo eres, es que eres tremenda, tía. Eres maravillosa. Pero es que se enciende el micro, se enciende el piloto rojo y te pones muy formal.
Vale, muchas gracias.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
minuts que passen de les 5 de la tarda estem tenint problemes de connexió amb Bologna, amb Itàlia, perquè fa uns dies, és el que explicàvem, vam conèixer que la Torre Garisenda, un dels símbols més coneguts a Bologna, doncs això està oscil·lant d'una manera que no és
que no
normal.
Hagi caigut,
eh?
Que no hagi caigut la torre.
Exacte, no, no, o que l'estiguin allà aguantant i no puguin contestar el telèfon.
Clar,
perquè
clar.
Hagin vist que hi ha... Saps allò com veus que està a punt de caure i vas a falcar?
Doncs estem amb la nostra corresponsalia, avui especial des de Bologna, intentarem a veure si hi ha sort o no. Estem intentant.
I tant de bo.
Ara m'esteu fent patir, eh?
No, home, no.
Però no sigui cas que...
Si l'estan aguantant, no pateixis. Sí, ja sí. Tenim, estem al peu de la...
Això està assegurat.
De la notícia de la torre.
Que hi posin mortadela, que la mortadela ho afalca tot bé.
Deixeu-me explicar una cosa, perquè la Torre Garisenda, si vosaltres no la coneixeu, és la construcció medieval que està, com dèiem, inclinada, com la seva homòloga de Pisa, però el balanceig atípic percebut en els últims registres, els tècnics que controlen, doncs, periòdicament, fa tema l'estabilitat. De moment tenim estabilitat en la connexió, sembla que sí, sembla que estem arribant a Bologna.
Clar, hi ha retard, hi ha moltes hores de diferència horària.
Això, per què no hem agafat l'avió? Perquè si no ja hi seríem.
Mireu-me, deixeu-me dir també que les autoritats locals han començat a construir una barrera de 5 metres d'alçada al voltant, per prevenir una mica doncs, que no passi això, que si cau la torre...
Quan fa aquesta torre?
Aquesta torre fa 45 metres,
crec. I estan fent una barrera de 5 metres, vol dir que si cau...
Sí, la tenim. Espera't. Sara Cruz...
Bona tarda.
Molt bona tarda, turista catalana, molta salsa. Sara.
Hola.
Molt bona tarda.
Estem a una pizzeria bolognesa ara mateix.
És que, perdona, és que estàvem patint perquè diem, ostres, no podem connectar amb la Sara Cruz.
No hi ha cobertura, estic aquí, no hi ha cobertura, però m'heu trobat al final.
Val, Sara, patíem perquè que no fos cas que hi hagi caigut la Garisenda o no?
De moment no.
De moment està allò.
Perquè estem... De moment està allò, que sapiguem, sí.
Escolta, i explica'ns, perquè vosaltres hi heu estat aquest matí, no?
Hi hem estat aquest matí. Vam ser-hi ahir a un tour que vam fer a la tarda i la veritat és que les coses han canviat bastant, perquè ahir ens van dir que, en principi, tot era una falsa alarma, que tot estava bastant controlat, i és cert que des del punt en què vam fer el tour no hi havia cap problema, però avui el punt aquest estava tancat. És a dir, ja estava cercat, hi havia excavadores, és a dir, no sabem... Hi havia la tele aquest matí, també, hem passat aquest matí, estava la tele, ahir no hi eren. Llavors, no sabem ben bé si ha passat alguna cosa. De moment, la torre no ha caigut.
Bé,
però... escolta, bueno, no ha caigut.
Ja és un què.
Això és important.
Exacte.
Sara, vosaltres heu vist aquests dies si la gent ja es comença a fer fotos amb la torre, com a la Torre de Pisa, o sigui, amb aquesta inclinació, els turistes que hi han?
Sí, hi ha molta gent que es fa fotos. El que sí que és cert que hi ha molts turistes aquest cap de setmana, sobretot espanyols i catalans, perquè, doncs, òbviament, hem tingut el pont i, doncs, hi ha molts turistes que, òbviament, es fan fotografies ja perquè és un lloc turístic no? El que tothom hi va.
Sí.
No sé si s'haguessin fet tantes fotografies. Sí que és cert que aquests dies hi ha hagut molt de moviment, doncs, perquè hi ha hagut aquests canvis a la torre. Però sí que és cert que hi ha molt de turisme, hi ha molta gent fent fotografies i... Això és el que hem pogut veure de moment.
Clar, i en aquests turistes que estan al voltant d'aquesta torre, la conversa, suposo, no sé si us heu quedat, deu ser aquesta, no? Al voltant de si la torre...
Sí,
doncs...
sí, exacte. De fet, ahir, en l'altura aquest que us comentàvem abans, no era un dels punts de parada, d'aturada, i sí que vam parar, doncs, perquè el guia turístic ens va dir que, òbviament, era un lloc, doncs, últimament molt... amb això, no? Molta notícia per tot el que està passant i la gent li preguntava molt sobre què està passant, no? Perquè, de fet, tenim informacions molt contradictòries, no? Com us comentava, el guia turístic ens deia ahir, doncs, que sí que és veritat que hi ha una inclinació del 3,9%, del 4%, mentre que la Torre Pisa està una mica menys inclinada del 3,9%, però que tampoc no creien que anés a passar res greu. Però sí que és cert que avui hem tornat a passar pel mateix lloc, estava més cercat... llavors... No, sí que és cert que no s'està dient massa cosa, però sí que hi ha canvis sobre el terreny. Llavors, si no hi hagués un perill imminent, tampoc entenem per què s'està tancant tant el cercle. De fet, aquest matí estàvem veient que hi ha cercats de fins a 5 metres que estan rodejant les torres. Ja no s'hi pot pujar, abans s'hi podia pujar... hi ha barreres d'això, de 5 metres... Es costa molt passar per la zona ja, quan és una zona de molt de turisme i que la gent... I transcorre molt fàcilment.
Sara, pregunta de rigor, el tour era gratis, el tour que vau fer?
Sí, el que passa és que vam pagar. Tots els que érem allà vam pagar. Però sí que era un tour gratis, sí.
Molt bé, molt bé. S'escoltava bé el tour? Perquè a vegades és això que, no? Que el guia no l'escoltes, sí. La gent xerra...
M'ho preguntes perquè ja sabem per què m'ho preguntes. És cert que jo, en el moment aquest en el que estava explicant el tema de les torres, em va tot, clar, ens anàvem posant allà per... Doncs, per ens intentàvem acostar el guia el més, estar el més a prop possible, sí. I clar, la gent, òbviament, ja et comentava que tots estem de vacances aquí, hi ha molts catalans, molts espanyols, però moltíssims, és a dir, jo diria que la meitat de gent que està aquí a Bolonya ara mateix som catalans o espanyols, i clar, tots estem al tour. Llavors, doncs, jo no vaig poder escoltar bé el guia i ja informar, perquè és un tema que doncs, em té molt... M'agrada aquest tema de la torre que
està... Sí, sí. És que és normal,
Sara. I doncs, no vaig escoltar res perquè em va tocar música nadales darrere fons i no vaig sentir absolutament res. Per tant, com? Vaig haver de fer els deures a posteriori. Sí, sí, sí.
Bueno, un grup de...
Dèiem nadales, és que aquí és Nadal...
A tope.
No us ho podeu imaginar. A tope, a tope, a tope. Vagis on vagis, ja. És Nadal?
És Nadal, a tot arreu, a Bolonya.
Doncs... És Nadal. Deixa'm preguntar a la Sara si heu pogut menjar panettone, perquè aquí l'han exportat i és ja el dolç oficial del Nadal. No sé si allà a Bolonya també en serveixen de panettone, si són bons.
Mira, no hem menjat panettone, però he de dir que estem molt sorpreses perquè ahir buscàvem un lloc per menjar pizza,
sí,
al centre de Bolonya i no en vam trobar. No hi ha pizza aquí.
Què vols dir? I què mengen?
Llocs de pizza. No, molt fort, molt fort. Estem escandalitzades. Llavors, no hi ha pizza.
Però no estaves en una pizzeria ara. Això?
No tenen pizza a la pizzeria.
Sí, clar, exacte. Estem a l'antica pizzeria de Michele, que ho estic llegint ara mateix, perquè ens ho han recomanat gent autòctona. Ai. Perquè si tu no... Ah. És a dir, tu a un restaurant normal, que vas a caminar, no trobes pizza.
Ah. Tots estan a Barcelona.
Potser estan a Itàlia.
Perdona, jo, doncs la notícia... No. Yeah. Jo crec que la notícia que ens dona la Sara Cruz d'aquesta hora no és res de la torre,
no,
és que no hi ha pizza a Itàlia.
No. Els turistes, si volen trobar pizza, no tenen.
No trobes pizza.
No trobes pizza a Bolonya.
No trobes pizza.
Fort, molt bé.
No trobes pizza, no. Tornar a la torre una miqueta. He de dir que aquest matí sí que ens han comentat des de l'hotel que hi ha bastant de controvèrsia entre l'Ajuntament, que han dit que no... O sigui, entre el govern de Bolonya i l'Ajuntament, que han dit... Això ens han comentat des de l'hotel. Que no consideren que estiguin gestionant bé tot el tema de la torre. Mm, perquè sí que és cert que alguns diuen que és una mica perillós. Ahir ens comentava el guia turístic que no era gens perillós, que tant podia estar de peu... Doncs 3 mesos com 30 anys. És a dir...
Clar, bueno. El ventall...
Bueno, escolta, fins quan estareu a Bolonya, Sara?
Marxem demà al matí cap a Roma.
Ah, carai!
No, anava a dir, bueno, si cau el que sigui, truca.
Allà sí que trobaran pizzeria. Pensava, potser van a Pisa després, sí, sí. Saps? Per fer la comparativa.
No, ja de torres tortes ja en tenim prou per aquest viatge.
Sí, Sara, fem una cosa. La tornada, porta'ns mortadela.
Això? No... Boníssima.
Sara Cruz, moltíssimes gràcies. Una turista catalana que
gràcies
he trobat
a
aquests dies a Bolonya i justament doncs, estava explicant la situació de la Torre Garisenda.
Gràcies a vosaltres.
Que no està a punt de caure. Vinga, va. 2 minuts i ens dic gràcies, Sara. Una abraçada ben forta. Arrivederci.
Igualment. Arrivederci, ciao.
2 minuts i ens situem a un quart de... Ai, és veritat, és que clar, mira, és que ja l'hem perdut. Mira,
l'hem perdut. Jo dient, no li preguntes pel trànsit.
Tens tota la raó.
Tot turistes.
La podem
trobar o no? No, és igual, però és que he pensat, home...
Tens tota la raó, Candela.
I el temps, sí, el temps. És que ens hem posat tan nerviosos amb la notícia d'última hora de les pizzas...
Sí, sí.
Que hem perdut el focus.
Jo allò de les pizzas m'ha deixat una mica glaçada.
Tots són a Barcelona, tots els pizzeros italians són aquí.
Home, tu diràs.
No, és que Barcelona s'està molt bé.
Bueno, i la pizza és molt
bona,
també.
I tot està recte, vull dir que no cau cap torre.
No, de moment no. No, esperem que no, perquè mai se sap. Mira, fem una cosa, com que la informació de servei i més un dia com avui... O sigui, home, sí, anem-ne. Sara Cruz. Ah, que no la tenim. Bueno, doncs és igual. Sí, la tenim, Sara Cruz.
Estic, aquí estic.
Perdona.
Tornava a fer-me un maquillatge.
La torre continua igual, no?
De moment, sí.
Val, no és que estàvem neguitosos, sí, sí. Però saps què passa? Que necessitem saber el trànsit i també el temps a aquesta hora des de Bolonya.
Doncs mira, fa un fred tremendo. Aquest és el temps que us puc vaticinar d'aquesta nit, almenys.
Fresca.
Perquè, déu-n'hi-do, fa bastant de fred. Jo pensava que no em faria tant, pensava que seria un clima més romà, i no. i el trànsit, doncs, la gent condueix igual de malament que la resta d'Itàlia.
Fantàstic. Doncs era la informació que necessitàvem saber. Sí,
atapeït, ja podré dormir.
Molt bé, doncs, Saracruz, ara sí que ho deixem aquí, eh? Cosa, digues.
Un moment. Estem a uns 3 graus, aproximadament, 3-4 graus.
Bueno.
Però hi ha molta humitat, per tant, és una miqueta més... fa això, la sensació més de fred.
Això va calant, eh?
Però la gent està aquí... Però la gent està aquí als restaurants aquests és a dir, als exteriors, com si estiguéssim aquí a 20 graus, a les terrasses. Sí.
Sara, si passés alguna cosa, ens tornes a trucar, eh?
Sí, cau la torre.
Connexió, si us plau. Vinga, una abraçada ben forta. Cuideu-vos.
Esperem que no.
Una abraçada.
Una abraçada, bona tarda.
Adéu. Ara sí, de debò.
Gràcies.
Candela,
digue'm.
Cap a on ens portes?
Mira, 7 de desembre de 1981. Era dilluns i hi havia una nena prodigi de Londres. Hi havia moltes notícies, però a mi m'ha cridat l'atenció que hi havia una nena prodigi de Londres que acabava d'inscriure el seu nom en els llibres d'història de la Universitat d'Oxford. La nena tenia uns 10 anyets i havia obtingut la màxima qualificació de la història de la Universitat d'Oxford en l'examen de matemàtiques. Jo, amb 10 anys, estava aprenent a multiplicar i aquesta nena ja sabia de física quàntica.
Aquesta ens hagués pujat al promig, allà als PISA, als informes PISA,
el
si l'haguéssim tingut aquí.
Es rebenta, vull dir... Vamos, els seus pares, tot i que l'havien portat a l'examen, no la volien traumar i havien decidit que no la portarien a la universitat fins als 12 anys. Havien pensat a veure si ens fa el canvi la nena i almenys no sonarà, aquí hi haurà aquest decalatge. Fins abans de fer aquest examen, la nena sempre havia estat educada pel seu pare. O sigui, el pare ja va veure que amb 5 anyets la nena despuntava i saps què? Ho deixo tot. I perquè ell treballava com a experto en cerebros electrònicos.
Carai.
Vull dir que ja apuntava maneres al pare, clar, saps? Clar. I va dir, aquesta nena despunta, doncs
vinga. Tenen cerebro electrònico, aquesta.
Electrònico, és muy potente, lo vamos a programar bien.
Va com un tro, aquesta cria.
I es va dedicar a educar-la. I la mare és qui mantenia la família treballant, treballava en el món de les calculadores, la mare. Vull dir que...
És que clar, ja ve de família...
A veure, si aquesta nena fos de lletres, així ja no anàvem bé. També et dic... bé, és igual, anava d'una altra cosa, però no. Els pares preveien també que la nena prodigi, la germana de la nena prodigi, també ho acabaria sent.
Ah, molt bé.
Llavors deien que quan entri a la universitat, doncs després educarem a la darrera, que també l'han fet bastant potent. En fi. Més coses?
Home, sí, per favor. Tia.
I de Londres saltem a Mollerussa. És que fotem uns viatges. Sí, perquè s'està organitzant el 16è concurs nacional de vestits de paper. Ah! Faltava una setmaneta perquè això passés i els vestits de paper doncs, inundessin bàsicament tot el centre de Mollerussa. S'hi presentaven més de mig centenar de concursants i vestits procedents d'arreu de les Espanyes. Vull dir, només única condició, havies de portar un vestit de paper, complements també, sabates també, és a dir, calces també, tot de paper.
Tot de paper.
No sé de quin tipus de paper. Vull dir, podies portar potser les calces de paper matxer,
per exemple.
I després el vestit doncs, d'un altre tipus de...
Esperem que no plogués aquell dia, que no plogués.
Però esperem esperem que no... O de diari, molt bé, Medi.
Perquè quedaria tot fet una pasta.
Sí,
una mena de plastilina.
Com si estiguessis com enguixat, saps? Com si t'haguessin enguixat. Hi havia vestits de diferents categories, estil modern, vestits d'època i vestits de fantasia. Sí. Jo m'hagués fet el vestit d'època, segur. Mm. I si guanyaves et podies emportar una bona morterada, eh? Els premis ascendien a 1 milió de pessetes.
Molt bé.
Sí, 6.000 euros.
Pots comprar molts papers, eh?
Molt bé.
Sí, pots comprar papers. No. Pots comprar llibretes senceres.
Pots comprar papers amb papers.
En fi, aquesta secció... Aquesta notícia no t'agrada, Medi, però participa i suma, d'acord?
Mira, tu ja està tocadeta.
Sí, no, sabeu que m'encanta fer-vos jugar a endevinar preus.
Sí.
Però avui no seran preus, sinó que jugarem a acabar la rima versió Futbol Club Barcelona.
Ai, vaig fatal.
Molt bé.
Me'n vaig?
No, queda't aquí.
Vale.
Perquè el Barça tenia partit aquell dia i havia publicat un anunci en forma de vinyetes en què donava instruccions als socis o a tothom qui volgués anar al camp com ho havien de fer. Sobretot per evitar doncs, arribar tard al camp, evitar cues i estalviar-se temps.
Ah, molt bé.
Llavors, perquè entengueu el joc, o sigui, aquesta rima o aquesta estrofa, no és una cançó, però bueno, aquesta rima només és perquè l'entengueu. Per exemple, ells eren instruccions, vale? Tot en forma de vinyetes. I diu, qui vol anar al futbol sol té vocació de...
Mussol.
Mussol.
Perfecte.
Mussol. I és mussol.
Veus?
És mussol. Molt bé.
Molt bé.
Hem de trobar la paraula...
Hem de trobar la paraula que rima
bé,
amb sol.
Molt bé, molt bé.
Ah, sol, mussol. És a dir, ells van fer una sèrie de vinyetes
sí.
que donava instruccions, però tot anaven rimades. Ah, I ens hem pensat, jugarem a que endevineu el creatiu del Barça.
Que ens hem de posar en la ment del creatiu del Barça.
Del 1981.
Vale.
Va, ha quedat clar, Medina, tu, clar?
Entesos.
Fes perfecte. Un esforç, Medina. Sé que et fa mal el cor, però...
Molt, sí, pobreta, està tocada.
És que el creatiu de l'Espanyol...
En un dia com avui.
No, però és que el creatiu de l'Espanyol no ho va fer, no és culpa meva. Va, tornem a començar al principi, la cançó. Vinga, va.
Va.
Nova instrucció vinyataire. El cotxe aprofitareu si amb molta gent...
Pugeu.
Viatgeu.
Us trobeu.
Empleneu.
No,
cap. Però quina anem bé, anem bé. Empleneu.
Empleneu.
Ah. El cotxe aprofitareu si amb molta gent el cotxe empleneu.
Molt bé. Agraï.
Després d'aparcar, penseu que heu de...
Baixar.
Que heu de... Baixar caminar, és molt bona.
Caminar.
I tu?
Després d'aparcar, penseu que heu de... Ballar.
No, animar.
No, canviïs, Marta. Caminar, no, que molt bé, molt bé. És que esperava que la Meti donés la seva resposta.
Va, era llegir primer, si no.
Una altra.
Vinga.
Però la solució, com cal, és l'autobús...
Com?
Però comarcal.
Comarcal. Tu, que la solució com cal... O sigui, podeu anar amb cotxe, però la solució com cal és agafar l'autobús...
A Vidal.
Al Vidal?
A Vidal.
L'autobús
comarcal. Puntual.
Però la solució com
puntual
cal és l'autobús... Ostres, tu no...
Temps.
Sí.
Especial.
Ah, que hi ha un bus especial.
Un autobús clar, especial.
Clar,
xulo.
Doncs
pues, quin any has dit que era això?
1981.
Ara no n'hi ha d'autobús especial.
Però és que abans del Barça tocava més panoja. Sí, ara no anem bé de quartos. El metro 5 i el metro 3 van al Camp Nou en un...
3 i no res.
Periquet.
Mare meva.
Això rima...
Ho has vist, no? Periquet.
En un 3 i no res.
És en un no res.
Ah,
però molt bé, el 3. Sí. Va, i últim, respecteu el guàrdia urbà, és el millor...
Que va.
Guàrdia?
A veure, torna a repetir.
Respecteu el guàrdia urbà, és el millor... És el millor que...
Que us ajudarà.
Que t'orientarà. Molt bé. Ei,
què et sembla?
Bé. Estic molt orgullosa de
vosaltres. Està molt bé aquesta campanya.
Molt, era molt divertit i a més et quedaves allà una mica atontat mirant-ho perquè...
No, fa gràcia.
Amb un diari, quan veus dibuixets, fa molta gràcia.
Oh, tant. Home, tant. Tot el que sigui jugar, jo t'ho compro.
Sempre a favor. Va. Acabem amb la Jefatura Central de Tráfico. Perquè el missatge de si tiene que conducir, no beba...
Em pensava que havíem de fer també una rima.
No. Si vols.
No.
Havia passat de ser una recomanació amistosa sí. a ser ja una ordre tajante i perentòria, d'acord? Vull dir, ara ja no és una recomanació de si has d'agafar el cotxe o no beguis, és com agafis el cotxe i hagis begut...
Tururut.
Molt bé. Recordem el missatge laxa de la DGT del 1981.
Vas fino, amigo!
¿Yo? No.
Lento de reflejos, ¿no?
¿Qué dices?
Si no calculas, eres un riesgo.
Si solo son dos copas.
Si tienes que conducir, ¿por qué bebes? Una retirada a tiempo es una victoria. Ojo, te lo dice un amigo.
És un tio que va conduint i hi ha un ninotet al costat i al final acaba baixant a buscar un taxi.
Clar.
Però vull dir, només li recomana, després d'esquivar mil i un perills per la carretera. Doncs bé, ara el missatge era si tienes que conducir no bebas ni poco ni mucho, no bebas nada.
Res.
Vale? Et recomanaven fins i tot abstenir-te de ser refrescos i caramels susceptibles de disparar la llum verda de l'alcoholímetre, que jo no sé quins caramels servien abans perquè poguessis disparar un alcoholímetre, però bé, una recomanació que havia fet, segons diuen, un metge madrileny que no especifica ni noms ni cognoms.
Ai.
A mi quan hi ha metge que no hi tenen noms i cognoms,
això ja sospita.
Desconfia.
Claro.
I aleshores també donaven exemples de quan s'havia de beure per superar el límit permès, que era de 0,8 grams d'alcohol en sang. Ara és de 0,5 grams en sang, d'acord? I deien, per exemple, si vas en un banquet, en una boda, en un sopar, amb amics, qualsevol puesto, i prens un whisky a l'aperitiu, una o dues copes de vi, una altra de cava i una copeta de conyac, no agafis el cotxe.
Home,
clar, jo amb això...
Jo ho sospitava.
Home, però jo amb això volo directament.
Però no
necessito agafar el cotxe. Per això...
No pots ni caminar.
No trobes les claus.
Ara m'encanta perquè la notícia acaba dient la jefatura de tráfico, con un fair play, que le honra, anuncia les hores i els punts on se somet el conductor a los exàmens.
Ah, molt bé.
Què dius? Ah, molt bé. Ara passarà a ser obligatori, però us diem on estem, eh? No sigui cas que voleu continuar bevent.
Us ho posem fàcil.
Molt bé, doncs escolta, tornem ara a l'actualitat. Gràcies per aquestes notícies vintage, Candela. I ja, quan falten 6 minuts per arribar a 2:15 de 4 de la tarda d'aquest dijous, amb regust de divendres per nosaltres, Jarque, farem la digestió. I amb qui la farem?
Doncs mira, seguim amb les rimes. La farem amb la Mònica Perelló, directora comercial de Vins i Caves Portell, de la vinícola de Sarral, per parlar precisament del vino vell.
Vinga, doncs marxem a publicitat i a la tornada, vino vell, aquí al Fabricació.
Ràdio Estel. Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí, entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, que ja tornem a estar aquí. Aquest dissabte se celebra una festa als jardins del Palau Robert de Barcelona d'un producte de proximitat i també de temporada. Estem parlant d'un producte de temporada que segurament no ens ve al cap o ens costa que ens vingui al cap de seguida. Perquè, per exemple, Jarque, si pensem quins són els aliments del mes de novembre, primer pensarem...
Doncs en panetones.
Ah, panetones...
Més de novembre o més de desembre?
Més de desembre.
Clar, amb mandarines, exacte, amb mandarines, no. Amb taronges, amb carbasses...
Clar, però no. També acaba de començar, ai, aquesta gran temporada que s'allarga fins al febrer, és la temporada del vino vell.
Exacte, en parlem uns minuts, de fet, amb una de les organitzadores de la festa del vino vell, que és la Mònica Perelló, directora comercial de Vins i Caves Portell de la vinícola de Sarral. Mònica, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Escolta, em sembla que n'esteu muntant una de grossa per aquest cap de setmana aquí al Palau Robert de Barcelona. Explica'ns una mica què serà aquesta festa del vino vell.
Doncs sí, n'estem muntant una de grossa, que serà doncs, portar la festa del vino vell a Barcelona. I ho farem, com bé ja heu dit, als jardins del Palau Robert. Uh-huh. I serem 8 cellers elaboradors, més 2 de convidats que venen de Mallorca, que farem un tast, una degustació i unes petites activitats per amenitzar el dia, perquè la gent doncs, pugui tastar el vino vell.
Mm-hmm. Clar, ara parlaves de tast, és a dir, d'aquestes cates per provar aquests vins novells. Què diries tu que són les diferències d'aquest vi novell i la resta de vins de taula, si m'ho permets, més tradicionals o que estem més habituats a veure, com per exemple els criances o els reserves?
Sí, a veure, la diferència entre un vi novell i potser la semblança o amb el vi que s'hi pot assemblar més pot ser amb un vi jove, uh-huh. Diguem vi, eh? Però la diferència amb un vi novell i un vi jove és que, bueno, per això li diem el vi més que jove, uh-huh. és perquè és un vi que pràcticament no ha reposat. O sigui, tan bon punt acaba la fermentació, ja s'embotella per poder doncs, enviar-se tot arreu i que la gent el pugui tastar. Llavors és un vi que té els aromes més disparats, uh-huh. que pot ser que tingui una miqueta de carbònic residual de la fermentació, un petit pessigolleig d'aquest carbònic, i que té això, la fruita, molt evident, tant en boca com en nas. I això el fa molt agradable, molt fàcil, molt proper a tothom, tant el que li agrada més el vi com el que no tant, perquè és molt llaminer.
Deixa'm dir que jo ja l'he provat. I boníssim, boníssim. A més, bé, em sembla que té doncs això, una graduació. La graduació, Mònica, t'ho pregunto directament, és més baixa que la resta de vins, per dir-ho així, més reposats?
No té per què. Això sí que no té per què, perquè la graduació apareix quan ha acabat la fermentació i els sucres doncs s'han convertit en alcohol. Llavors, en principi, no tindria per què ser així.
No, a vegades els que no dona aquesta sensació que per ser un vi més que jove, com deies tu, doncs potser doncs mira, no té tanta graduació, però bé. Està bé el teu apunt. Mònica, per cert, aquesta festa del vi novell, deixa'm dir que serà aquest dissabte, a les 11 del matí, i fins a les 8 del vespre, com apuntaves tu també als jardins del Palau Robert d'aquí de Barcelona, un punt també fantàstic, perquè després a les 8 del vespre es pot sortir a voltar pel centre de Barcelona, que està il·luminat també ara per Nadal. Que és meravellós. No sé si per acompanyar aquestes cates de vins també tindrem alguna cosa per maridar. A veure, amb què combina bé aquest vi novell?
Un bon acompanyament, que sempre són els formatges. Llavors, doncs, allà hi tindrem també una parada de formatges, unes parades de formatges, i així doncs ajudarà a fer també una miqueta de coixí, perquè ja sabem que quan bevem vi, l'ideal és acompanyar-ho d'una mica de menjar. Sí.
Està molt bé. Sí. És que jo crec que hi haurà gent que es quedarà de les 11 del matí fins a les 8 del vespre, perquè allò que vas fent amb el contrast de dolç i salat, i això, Mònica, és un vici,
Sí, i el lloc és molt bo, també. Sí. És a l'aire lliure, el jardí del Palau Robert és un lloc molt agradable, molt cèntric, com tu deies, i la veritat és que ja és la quarta vegada que ho fem i sempre ha funcionat molt bé. Sí.
Un racó molt acollidor de Barcelona.
Sí.
Mònica, deixa'm preguntar-te també perquè no sé si a tots els productors, és a dir, tots els cellers, tenen els seus propis vins novells o només alguns cellers opten per també fer vi d'aquesta mena?
Mira, la tradició del vi novell ve de molt antic. I perquè antigament l'arribada del vi nou, del vi novell, es celebrava moltíssim. Penseu que quan els vins no estaven fets amb tanta tècnica com avui en dia, a vegades arribaven a final de temporada una miqueta cascats, podríem dir. Llavors, l'arribada del vi nou significava, doncs, culminar tot un any de feina a la vinya, d'una parema molt intensa i una elaboració de vins. I arribaven uns vins doncs frescos, en bon estat, i se celebrava molt. Llavors, segurament quasi bé tots els cellers això abans ho feien. El que passa que avui en dia sí que és veritat que elaborar vi novell ens dona molta feina al celler, perquè és un vi que s'ha d'elaborar molt ràpid, que s'ha d'embotellar molt ràpid i que s'ha de distribuir molt ràpid. I com que s'ha perdut una miqueta la tradició fora dels cellers, o sigui, doncs a les zones urbanes, doncs a vegades aquest esforç, doncs, bueno, com que no té tant retorn, doncs els cellers doncs, bueno, no l'embotellen. Però és una tradició molt, molt antiga.
No, anava a preguntar precisament, tu ara ho deies, que s'ha de distribuir ràpid, és a dir, no?, i que s'ha de beure ràpid. No sé si aquest vi novell té data de caducitat, perquè, clar, hi arribarà el dia, potser que el vi ja no serà novell, no?, tot i que s'hagi etiquetat així.
Deixarà de ser novell, o sigui, no deixarà. A partir del febrer sempre diem que aquests atributs, aquestes característiques de joventut que té, sí que és veritat que minven una mica. Tornar-se dolent? No s'hi tornarà. El que passa que aquesta fruita que jo deia, tan exagerada, que trobem quan està recent embotellat, doncs clar, quan fa 3 mesos que està embotellat, doncs ja no la trobarem tan evident, perquè els vins evolucionen a dintre l'ampolla. I llavors doncs, potser es convertirà en un vi ja que anirà cap a jove. Deixarà de ser novell i anirà cap a jove.
Fins quan diries tu, Mònica, que ens podem prendre, per exemple, la gent que vingui aquest dissabte fins al Palau Robert i se'n comprin una ampolla, fins quan diries tu que els aconsellaries prendre-se-la?
La tradició diu que fins la Candelera, o sigui, que això ens n'anem a mitjans de febrer. Avui en dia, com que els vins estan molt ben fets i tenim molta tecnologia, podem dir que poden aguantar un mes o dos mesos més. I després es convertirà en un vi jove.
Perfecte.
Vull dir que fer-se'ls-hi malbé no se'ls hi farà malbé.
Molt bé.
Estar ben tranquils, que tenen temps per
perfecte. Perfecte. Deixa'm preguntar-te, Mònica, perquè aquest any s'han posat a la venda 66.500 ampolles de vi novell, si no m'equivoco, que això és un 34% menys que l'any passat, evidentment, pels efectes de la sequera que patim tots des de casa i sobretot també en sectors com el vostre, el del vi. Clar, això ha tingut efectes en la collita del raïm. No sé quines conseqüències o de quina manera aquesta sequera o aquesta falta d'aigua es transmet també al raïm i, en última instància, doncs, als vins. És a dir, quins efectes té la sequera en el gust final d'aquests vins?
Mira, en el gust final no hi ha cap problema, perquè com que ha sigut un any... El que ens aporta la sequera és que normalment el que tenim són uns raïms en molt bon estat sanitari. Per tant, la qualitat del vi no queda afectada. Normalment la qualitat dels vins queda afectada quan el raïm està en mal estat. I això normalment ve de masses pluges, de masses humitats, de problemes durant la barema. Com que no hem tingut aigua, hem tingut una barema molt sana. El que passa és que, clar, els raïms són més petits i per això han fet molt menys quilos. Vull dir que a la qualitat no afecta, a la quantitat sí. I llavors doncs, hi ha hagut alguns cellers que han patit especialment, perquè hi ha hagut zones que han patit molt aquesta sequera i han decidit no fer vi novell. Conec bé per aquí el tema, per això hi ha menys ampolles aquest any. I llavors, doncs, d'altres, doncs, el que hem fet és embotellar, com a vi novell, menys ampolles. Una miqueta doncs, has de gestionar doncs, la teva entrada de raïm per tots els vins que necessitaràs durant l'any. I llavors, doncs, bueno, n'hem embotellat una miqueta menys. Però és més una qüestió d'això, de quantitat, i que hem de racionalitzar com gestionem aquests pocs litros que tenim, que no pas de qualitat, però qualitat no. No hi ha problema.
Perfecte. Bona notícia. Malgrat tot, no? Una bona notícia. Deixa'm preguntar-te també, perquè, clar, ara deies, l'any passat hi va haver molt poca aigua, molt poques pluges, i la previsió és que els propers anys doncs, seguim en aquesta dinàmica. No sé si el sector està molt preocupat i si ja teniu pensat alguna solució o alguna manera doncs, de fer front a aquesta nova situació doncs, de sequera.
El sector està molt preocupat. Perquè tot i que vivim en un clima mediterrani i estem acostumats a tenir sequeres, ara tenim la sensació que les sequeres no venen donades pel nostre clima, sinó pel canvi d'aquest clima. Tot el sector està treballant amb això i bueno, s'està mirant fins i tot doncs això, com gestionarem, per exemple, una cosa com el pròxim pas que ens ve a sobre, no? Doncs que és la poda de la vinya. S'ha acabat la temporada i ara doncs, hem de podar de cara a l'any que ve. Bueno, doncs, s'està mirant a veure com s'ha de podar, doncs, perquè hi ha vinyes doncs, que han quedat molt tocades per aquesta sequera i no sabem doncs, si tindran prou força doncs, per continuar treballant de cara a l'any que ve. Coses d'aquest estil és el primer pas que ja ens estem tots qüestionant i en el que ja s'està treballant. I després, doncs, la gestió de l'aigua. En paraules majúscules, doncs, la gestió de l'aigua de cara a un futur és un tema que hi ha a sobre de les taules de tots els cellers, em sembla. I bueno, s'estan reunint, bueno, s'estan buscant opcions, sí.
Clar, per altra banda, no? Sí que és veritat que el sector del vi aquí a Catalunya, com a mínim a casa nostra, està vivint un moment molt joiós, no? La gent cada vegada en veu més de proximitat i d'aquí a casa nostra també s'estan posant en valor molts cellers d'aquí, per tant, esperem doncs, no? que el públic ho segueixi responent amb entusiasme com fins ara. I esperem que vagi molt bé també aquesta festa del vi novell, que recordem serà aquest dissabte a les 11 del matí fins a les 8 del vespre als Jardins del Palau Robert. Mònica, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagin molt bé aquests últims preparatius i res, i brindem perquè finalment a veure si aquestes pluges ens acaben arribant.
Això mateix. Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tots.
Perfecte, doncs mira, vindrem a fer un brindis. Brindarem. O dos, mira, m'apunta la tècnica la Paula. Mònica, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
Radio Estel.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
4 minuts i seran 3 quarts de 4 de la tarda. Doncs sí, a vegades, a diferència del que cantaven els Jackson 5 als anys 70, aprendre A, B, C no és tan fàcil. I és que l'informe PISA, que s'ha publicat aquesta setmana i que avalua el rendiment dels escolars a 15 anys d'arreu del món, ha revelat, ja ho sabeu, una caiguda sense precedents del rendiment dels alumnes a casa nostra. En especial, parlem de tres matèries: matemàtiques, ciència i lectures. Clar, això suposa, doncs, una forta sacsejada pel sector de l'educació a Catalunya, i avui ens preguntem des del Fabricació per què ha passat, quina és la realitat a les aules i si té alguna cosa a veure la pandèmia i l'ús de les pantalles. De tot plegat, en volíem parlar amb Miquel Àngel Prats, mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Miquel Àngel Prats, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Molt bé, Miquel Àngel, gràcies per atendre'ns aquesta trucada avui, un dia especial, eh? Suposo, no sé si estàs fent pont o no, Miquel Àngel, tu.
Estic fent pont.
Bé, doncs a gaudir-lo, Miquel Àngel. Primera pregunta gairebé obligatòria, Miquel Àngel, t'has sorprès els resultats de l'informe PISA?
Home, per una banda sí que m'han sorprès, perquè no, en principi no me'ls esperava que fossin tan devastadors, no?, probablement. I, per una altra banda, home, en el fons deixen en evidència algunes de les mancances que té el nostre sistema educatiu, no? Per tant, no deixa de ser un senyal d'alerta, no? Per tant, haurem de posar-nos a mans i mànigues a revisar moltes de les coses que, que en aquests moments estem fent i que probablement, doncs, donem ja per sabudes, possiblement, i que no hauran de ser així, no? I, per tant, haurem de revisar-ho, això, no?
Val. Miquel Àngel, quines creus que són tu aquestes mancances, no? Què és el que s'hauria de revisar?
Jo diria, la primera qüestió que jo crec que l'informe PISA posa en evidència és l'elevat grau d'augment, sobretot també de pobresa infantil, no? És a dir, bé, haurem de mirar també quines són les mesures que hi posem des de l'administració pública i des d'altres i des d'altres sectors, no, al voltant de poder erradicar o disminuir aquesta ràtio de pobresa infantil que tenim en aquests moments, no? I això afecta, en aquest cas, doncs, a totes les etapes, no, diguéssim, de l'educació, no? Aquesta, per una banda, no? En segon lloc, jo crec que també es posa en evidència l'elevat grau també de necessitats educatives especials, no? En cadascuna de les etapes també, no? Educatives. I després, doncs, bueno, ben bé què és el que està passant també amb tot el que suposa l'alumnat nou vingut, no? Que sembla ser que doncs també hi tenim un elevat, també una elevada puntuació, doncs, al voltant d'això, no? Llavors, doncs, veure quines són les mesures que s'estan portant a terme, revisar, en aquest cas, doncs, les accions que s'han dut a terme i probablement, doncs, fer una revisió molt profunda, no? És a dir, crec que probablement en el nostre país s'estan fent moltes accions, moltes, i quan dic moltes vol dir moltíssimes, i s'hi dediquen molts esforços, però probablement no s'avaluen, no? O no s'hi està prou al damunt. Quan dic que no s'hi està prou al damunt vol dir que bueno, a lo millor doncs, cal fer una revisió molt profunda, no? de totes i cadascuna d'aquestes mesures, no?
Clar, Miquel Àngel, tu ara parlaves, no? Com un tercer punt, aquest alumnat nouvingut, que justament és una mica en línia el que deia la Generalitat, si no m'equivoco, no? Persones doncs, que no han acabat d'adaptar-se i això fa baixar el nivell de les aules. Per tant, tu acceptes aquest motiu, no? Aquesta justificació.
Podria ser, però no és un únic.
Val.
O sigui, jo crec que en el fons l'informe PISA, o sigui, a diferència d'altres informes, no deixen de ser sinó alguns tipus de senyals, no? És a dir, senyals que ens fan doncs, pensar una mica en la temperatura del tema, no? Ja hem vist que la mostra doncs, també cal veure exactament. Sí, jo també t'he de confessar, amb honor a la veritat, que no me l'he mirat en profunditat. Però m'agradaria veure també la mostra, quina és la mostra que s'ha treballat,
sí,
i com s'ha fet, i per tant doncs, analitzar algunes de les qüestions. No? Ara bé, jo crec que posa de manifest que hi ha mancances, moltes mancances, no? Si hi ha moltes mancances, s'han de revisar. Hem de començar a veure exactament què és el que està passant, no? Des de les mesures que es prenen des de l'administració i des de la que se fa, i des del que es fa des de la formació també inicial del professorat, no? És a dir, algunes coses no estem fent bé. Algunes coses no estem fent bé, com que no estem fent bé algunes mesures, doncs haurem de corregir-ho, no? Això està clar. I la pandèmia, evidentment que alguna cosa ha tingut a veure, està claríssim, no?
Clar, perquè en Catalunya, segons aquest informe PISA que coneixíem aquesta setmana, punxa en matemàtiques, ciència i comprensió lectora. Si seguim, Miquel Àngel, el tema de la comprensió lectora, pot ser que l'ús de les pantalles doncs, hagi afectat negativament?
Probablement, però repeteixo, no és només un únic factor, són molts factors, no? És una qüestió, jo diria, multifactorial. Jo diria que, clar, els nostres nanos probablement no llegeixen com el que nosaltres venim d'una altra generació, llibres, no? I potser llegeixen d'una altra manera o llegeixen altre tipus de fonts, no? O tenen altres tipus de dificultats probablement d'atenció, no? Jo em fixaria en això, no? L'altra cosa és si també ens veuen en els adults llegir, no? Quan parlem de pobresa infantil i quan parlem també de tot el que seria qüestions de desigualtat, no? És a dir, quan es parla de que l'informe o les proves PISA també reflecteixen la desigualtat, de, diguéssim, en aquest cas, doncs, de rendiment entre els alumnes en funció de la seva procedència i de la renda de les famílies, no? És que posa de manifest doncs, que hi ha alguna cosa al darrere, a nivell familiar, a nivell de que, bueno, que tot, això tampoc ajuda, no? Llavors, probablement, doncs, aquells nanos que en principi, doncs, tenen un entorn més ric, doncs, tenen més facilitat respecte a aquests
respecte.
Que probablement no se n'en surten, no? Sí. Llavors, probablement tenen més recursos, tenen, etcètera, no? I això, doncs, bueno, acaba, diguéssim, doncs, donant aquests tipus de resultats. Però repeteixo, no? Són moltes altres qüestions, no? És a dir, si ens veuen en els adults també llegir, si ens veuen en els adults Jo crec que, repeteixo, són molts factors que acaben una mica afectant, no?
Miquel Àngel, tu que ets mestre, ets psicopedagog i també ets professor de Blanquerna. Com es regula l'ús del mòbil i de les tauletes a la taula, a l'aula, perquè jugui un paper a favor i no pas en contra de l'alumne?
Clar, jo diria, d'entrada, crec que són qüestions que tenen molt a veure amb la idiosincràsia del propi centre, educatiu, no? És a dir, no és una qüestió... D'entrada no han d'estar tot el dia sempre connectats, no? I quan dic connectats vol dir que hi ha moments, no? Hi ha moments en què els mòbils són interessants per treballar,
clar,
per aprendre, mm-hmm, i, per tant, que permetin mobilitzar un seguit d'aprenentatges, no? És a dir, per exemple, hi ha una iniciativa nostra molt, molt catalana en el que, escolta'm, es desenvolupen tot un seguit de projectes i en el que moltes escoles, et ben asseguro que si les poguéssim conèixer, ens quedaríem gratament sorpresos. És la iniciativa MS Schools, no? De l'utilització, en aquest cas, dels dispositius mòbils, en aquest cas a l'escola, en el que hi ha veritables projectes, escolta'm, molt xulos, molt macos, no? I que utilitzen dispositius mòbils, no? En aquest cas són iniciatives d'emprenedoria, desenvolupen una app, els nanos programen... Per tant, escolta'm, hi ha moments en el que sí que és interessant, sí que és necessari que utilitzin el mòbil per aprendre i, en aquest cas, doncs, per treballar de manera, doncs, amb continguts curriculars, etc. No? Però hi ha altres moments que no són necessaris. Per tant, jo crec que és una qüestió de centre, no? del lideratge, de com això som capaços també de portar-ho a terme. No? Per tant, no sempre hem d'estar connectats, no sempre hem d'estar amb el mòbil al damunt, i, en segon lloc, jo crec que té a veure també amb com i de quina forma som capaços de buscar la millor didàctica, no? La millor manera. En un moment que en aquests contextos es fa molt necessari que puguem formar els nostres alumnes, sobretot amb tot el que és el pensament crític, no? És a dir, es fa molt necessari que aquest alumnat que tenim, tant del cicle superior de primària com de l'ESO i el batxillerat, home, siguin nanos competents digitalment, no? I quan parlem competents digitalment vol dir que no única i exclusivament sàpiguen fer anar instrumentalment l'aparell, no? Sinó que coneguin i que sobretot tinguin moltes actituds, no? Que qüestionin allò que visualitzen, que contrastin, que no es creguin la primera pàgina que veguin per internet. Per tant, cada cop es va fent més necessari que estiguin molt, molt, molt alfabetitzats, eh? I repeteixo, no és una qüestió d'apretar quatre botons, això.
Clar, i és curiós també perquè un altre punt també seria aquesta regulació d'aquestes pantalles. Ara estem parlant de dins les aules, però l'altre punt seria, Miquel Àngel, a casa, no? O sigui, com podem regular els pares sense crear un conflicte existencial? Perquè, clar, estem parlant de nens, adolescents, una època molt difícil, que els conflictes, doncs, encara s'accentuen al màxim, no?
Totalment. Clar, d'entrada, això s'ha de pactar. S'ha de pactar, no? I els pares també han de veure, jo també crec que aquí hi han d'haver-hi coses una mica com de sentit comú. Els pares han de veure també si el seu nano té prou maduresa o no per tenir un dispositiu mòbil. I quan parlo d'un dispositiu mòbil vol dir un smartphone, o bé una tauleta o bé un ordinador, que són coses diferents, perquè a vegades... Quan parlem de dispositius mòbils, a mi també m'agradaria que parléssim en propietat, perquè, clar, per dispositiu mòbil tant entra una tauleta com un smartphone com un portàtil. I a vegades diem, no, dispositius mòbils a l'escola no. Bueno, però a què t'estàs referint? Clar, a què t'estàs referint? Perquè llavors què hem de tornar? A l'edat de pedra? En un moment que, repeteixo, necessites que els nanos tinguin molt de criteri amb aquestes coses. Doncs, bueno, escolta, per a cada edat probablement existeix un tipus de dispositiu més adequat, no? I també és veritat que en funció de la maduresa de cada nano, doncs hem de poder veure què és el que necessita o no, no? Doncs, bueno, escolta'm, si aquell nano és prou madur i demostra tenir tot un seguit de comportaments i coneixements i d'allò, doncs, escolta'm, potser sí que s'ho guanya que pugui arribar a tenir-ho, clar? O sigui, perquè a vegades hem de pagar justos per pecadors, no? I llavors, doncs, bueno, doncs, si té la maduresa necessària i és capaç d'autoregular-se, no, doncs, escolta'm, aquest nano sí que podria arribar a tenir un smartphone, per exemple, no? Però va molt en funció de la seva maduresa. I això també va molt en funció de la maduresa de la família, no? Si la família té bones conductes exemplars, doncs, home, esclar, és que tot ajuda, no? Tot ajuda. Ara, esclar, si els adults som els primers que no som gaire exemplars, doncs ja comencem a tenir molts problemes, no? Per tant, jo crec que a vegades hem de ser també una mica autocrítics, no? Sobretot els adults, eh?
Clar, o sigui, és curiós això, perquè moltes vegades ens fixem, no, Miquel Àngel, en quina edat, no, se li ha de donar el primer mòbil, però pel que estàs dient, no, a veure, ho entès bé, Miquel Àngel, no és tant l'edat sinó el grau de maduresa que pugui tenir el nen, no?
Sí, jo seria més aviat d'aquest plantejament, eh? Jo seria més aviat d'aquest plantejament. Sí que està clar que hi ha edats en què hi ha determinats usos i hores, etc. Però jo em fixaria més en l'etapa i la maduresa. Hi ha nanos que són molt madurs, i que dius, escolta, però sí que li pots arribar a confiar perfectament un dispositiu d'aquest tipus, perquè ell mateix ja sap trobar el nivell de regulació i d'autoregulació propi de l'ús, no? Perquè, bueno, hi ha nanos que són assenyats. Escolta, mesclar, és que a vegades també... hi ha altres que no, bueno, doncs en altres...
Sí, és veritat.
Que no... Pues que aquests que no, pues escolta'm, pues si necessiten més temps, bueno, pues escolta, encara no el pots arribar tant. Quan escolta'm, no sé, no? Quan tinguis un nivell de maduresa una mica més, bueno, pues això ho veuen els pares. Jo crec que això hem de fer un esforç tots plegats.
Tots plegats.
Una mica... Sí.
Clar, perquè justament amb aquest grau de maduresa, que està molt ben relacionat, Miquel Àngel, clar, una de les pors principals que tenen els pares i les mares és el ciberassetjament, o sigui, les conseqüències de que un nen adolescent pugui tenir mòbil. També hi ha l'empremta digital, que molts cops no són conscients que tot el que publiquen passa a ser propietat de tots, menys d'ells.
Efectivament, no? Efectivament. No, hi ha tot un seguit de qüestions que repeteixo, que són molt importants de treballar-les, eh? També per això et dic que aquí és on el diàleg família-escola és imprescindible, no? És a dir, i és on realment val la pena conscienciar també, en aquest cas, les famílies. Probablement hi ha una altra qüestió de base, que és que potser també tenim a les famílies molt desorientades i també necessiten molt de suport. I quan dic molt de suport vol dir que també se les acompanyi amb totes aquestes qüestions, no? És a dir, a vegades les famílies, quan parlo de famílies vol dir pares, mares, educadors en general també, no? És a dir, necessiten saber exactament què és allò que els nostres infants i adolescents estan consumint en aquests moments, no? Perquè a vegades vivim en una galàxia completament diferent de la que viuen ells, no? I, bueno, potser sí que seria interessant de que puguem, doncs això, puguem saber exactament una mica... Repeteixo, no és una qüestió única i exclusivament instrumental, sinó també del propi ecosistema, no? Sí, quins són els influencers que miren, quines són les plataformes que consumeixen, exactament, bueno, per on van, no? Perquè si poguéssim estar una mica al tanto d'aquestes coses... A lo millor també podríem tirar del fil i podríem parlar amb ells, conversar amb ells, etc. No? Perquè a vegades jo crec que hi ha una gran distància generacional entre ells i nosaltres.
Mira,
perquè ells ens veuen molt lluny.
Fixa't, ens queden 3 minuts, Miquel Àngel, sempre és un goig escoltar-te, de debò. Ens queden 3 minuts per arribar al punt de les 4, que passarem a informatius, per posar-nos al dia amb els principals titulars de la informació, però avui llegia a Twitter un professor, un mestre, que deia, clar, també hi ha una pèrdua de valors, de sacrifici, d'esforç, de disciplina, de memòria, perquè els nens han de ser feliços, i ho deia irònicament, no?
Sí, l'he vist.
L'has vist, tu, aquest tuit, eh?
Sí.
Clar, he pensat, ostres, sí. No sé com ho veus, tu.
Sí, bueno, jo crec que... repeteixo, hi ha coses que s'han de, i em disculparàs una mica també la grolleria, no? Però s'han de mamar des de casa. Hi ha coses que no les podem delegar a l'escola. Són qüestions que es viuen i es veuen des de casa, no? Per tant, compte a vegades en pensar que l'escola ho hagi de fer tot, no? Perquè hi ha qüestions que... Hi ha grans temes que s'han de treballar des de casa, no? Temes de convivència, temes de relacions, temes de com ens estimem, de com ens relacionem... Aquests temes s'han de... Bueno, sotes, hem de venir a vegades també des de casa una mica també, doncs, treballats, no? I a vegades dona la sensació que ho trivialitzem i diem, no, bueno, això a l'escola, això a l'escola. Bueno, no sé fins a quin punt és l'escola. No. Jo diria que no, que l'escola té una altra feina, també educadora, formadora, lògicament, però que hi ha qüestions que no les podem oblidar perquè s'han de fer, lògicament, a casa. No?
A casa, molta feina que queda fer també per part de... No? Des de casa, no? Que és això,
sí,
que
efectivament,
no hem de focalitzar-ho tot.
I, escolta'm, saber dir no també educa.
Ui, sí.
Educa molt.
Mira, aquest és un altre punt, també important.
Sí, saber dir no educa i també acabar dient que, escolta, jo no sóc el teu amic, jo sóc el teu pare o la teva mare, no? Per tant, nosaltres no som els pares o les mares, no som amics, som pares i mares. I la nostra funció, doncs és una molt, molt diferent de dels amics, no? Vull dir que a vegades cal posar aquestes distincions, no? Perquè és que sembla que ho perdem. No?
Que ho perdem, ho estem perdent, sense dubte. Miquel Àngel Prats, com sempre deia, un goig, gràcies per estar al Fabricació.
Gràcies.
Una abraçada ben forta i a gaudir del pont, Miquel Àngel.
Gràcies, adéu-siau.
Miquel Àngel Prats, mestre psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació de l'Esport de Blanquerna, ens ha atès aquesta hora i ara fem una petita aturada. Res, ens posem al dia amb els principals titulars i tornem.